Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Mira, que passi un bon cap de setmana i ja ens hi trobarem la setmana que ve.
Doncs vinga.
Que vagi bé. Adéu, les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Pedro Sánchez té tot el cap de setmana per davant per reflexionar sobre el seu futur al capdavant de l'executiu espanyol, on Pedro Sánchez, que continua tancat a la Moncloa des de que dimecres va anunciar que necessitava parar i que no descartava abandonar el càrrec. Des d'aleshores ha rebut el suport del seu equip de govern, que confia convèncer-lo perquè no marxi i també lamenten que es tracti d'una cacera de bruixes.
Todo es una chatarra jurídica, simplemente se pretende dañar la reputación a una persona absolutamente honesta.
Esa querella adolece de ningún contenido incriminatorio, se sustenta en bulos, en falsedades, y creo que la única resolución factible hubiera sido un archivo.
Doncs, noms importants de l'executiu, Bolaños i Marlaska. En tot cas, dilluns sortirem de dubtes, però abans, aquest cap de setmana, el PSOE celebra el Comitè Federal, que s'havia convocat prèviament a aquest moviment de Sánchez i que tirarà endavant igualment, però sense ell. El que sí que s'ha convocat demà és una manifestació de suport al president espanyol. De seguida anirem cap a Madrid per saber-ne tots els detalls. Això, mentre aquesta hora hi ha diversos actes de campanya en marxa, estarem pendents del que puguin dir tant Salvador Illa com també l'expresident Zapatero, que aquesta hora parlen a Lleida, i també connectarem amb altres actes electorals que s'estan fent a aquesta hora. Això precisament després que avui també tots els candidats hagin carregat contra Salvador Illa al debat de Recull la Vanguardia, un debat que també de seguida repassarem per saber què han dit uns i altres. Al marge, però, de la campanya, avui el ministre de Turisme i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha posat sobre la taula la possibilitat que la ciutat pugui seguir els passos de Venècia, és a dir, cobrar els visitants per entrar a la ciutat. Recordem que des d'aquesta setmana ja es paguen 5 euros, tot plegat per combatre el turisme de masses. D'altra banda, estarem pendents de l'última hora abans del Chelsea-Barça de demà, de les semifinals de la Champions femenina, l'equip que és des d'aquest matí a Londres, i aquesta tarda ja s'han entrenat des d'allà. Avui, de fet, el Tu diràs es fa des d'allà, i connectarem en directe d'aquí uns minuts per saber com es prepara l'equip. Encara a Anglaterra, notícia que hem sabut fa molt poca estona, el rei Carles III reprendrà l'activitat dimarts de la setmana que ve. El Palau de Buckingham ha anunciat que s'està recuperant bé després de seguir un tractament contra el càncer i que, per tant, es podrà, com dèiem, reincorporar a les seves tasques. De tornada a casa nostra, avui hem sabut que el govern ha arribat a un acord amb els funcionaris de presons, bàsicament consisteix en un augment de sou i també en més mesures de seguretat als centres. I abans de posar-nos, i com sempre, acabem amb el titular del temps, perquè venen canvis, serà un cap de setmana que portarà núvols abundants i també pluges, però seran intermitents. Demà al matí hi haurà plugims i ruixats poc importants, escampats per moltes comarques, sobretot interiors, i això es repetirà diumenge al matí, tot i que a partir del migdia aquesta pluja guanyarà protagonisme a gran part de Catalunya. De seguida, tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, hores crucials per la decisió definitiva de Pedro Sánchez. El president espanyol, que aborda tot el procés de reflexió que ha demanat només amb la seva família, serà doncs un cap de setmana, com dèiem, clau per prendre aquesta decisió abans que dilluns anunciï si dimiteix o si es manté al capdavant de la Moncloa. El PSOE, que no vol obrir el debat d'una possible successió a les portes, com dèiem, d'aquest comitè federal del partit que es fa demà a Madrid.
Tots els missatges van encaminats a convèncer Pedro Sánchez que mantingui el càrrec. Ningú vol aventurar escenaris, però hi ha dirigents que diuen directament que se l'ha de convèncer del contrari. El Comitè Federal Socialista de demà pretén ser una demostració de força de la militància amb més de 6.000 persones al carrer Ferraz de Madrid. Fins i tot s'instal·larà una pantalla gegant per seguir els discursos.
Se saben molt pocs detalls de com afronta aquestes hores Pedro Sánchez. Avui, de fet, la mateixa Maria Jesús Montero, que podria ser el seu relleu, ha admès que no hi ha parlat des de Madrid. Jordi Armenteres.
Sí, de les poques coses que sabem és que Sánchez ha intercanviat alguns missatges de text, ho ha fet amb algun ministre com Félix Bolaños, com el portaveu del Senat i líder socialista d'Andalusia, Juan Espadas. Sabem també que l'ha trucat Lula da Silva, cap detall de la conversa, i que dels pocs que el veu encara a cara és el seu cap de gabinet, Òscar López. Però en cap cas es parla de tota aquesta crisi i aquest procés de desaparèixer per pensar. Això ho fa amb la família. Avui ha sorprès que Maria Jesús Montero efectivament ha admès que no hi ha parlat i en una entrevista a La Sexta ha defugit el debat per agafar-li el relleu, perquè una dimissió la situaría ella como presidenta en funciones.
No quiero hacer ningún planteamiento en este momento porque estoy absolutamente concentrada, lo tienen que entender, en cómo entre todos somos capaces de ayudar al presidente a que tenga la fortaleza suficiente para poder continuar.
La veu més clara al PSOE intuint que Sánchez vol plegar i se l'ha de retenir és Patxi López.
No lo cubramos porque estamos haciendo todo lo posible para que Pedro Sánchez siga adelante, siga siendo el presidente del gobierno.
El debat al si del partit és demanar una gran reflexió sobre la crispació política i el poder que tenen la dreta i l'ultradreta a través de les notícies falses interessades.
Doncs un debat que afronta demà el Comitè Federal i que serà inèdit per moltes coses, no només perquè no hi haurà el líder del PSOE, sinó perquè també hi ha manifestacions convocades, Jordi, i tots els discursos seran públics.
Sí, sembla que serà de tot menys un Comitè Federal. Es va convocar per aprovar llistes europees, no només no s'aprovaran, perquè només es votarà la cap de llista, Teresa Rivera, sinó que tot s'ha reconvertit cap a un gran acte per començar Pedro Sánchez, que no ha de marxar. Hi ha 130 busos que arribaran des de diversos punts de l'Estat, això ja són d'entrada 6.000 persones, i s'hi han de sumar les de moltes federacions de més a prop de Madrid que s'afegiran a la convocatòria. Això ha d'arrencar demà a 2:15 del matí, sense discurs del líder, això és inèdit, parlarà Maria Jesús Montero i al darrere tots els dirigents que hagin demanat la paraula. Mai en un comitè federal s'ha escoltat el debat intern, sempre s'ha fet a porta tancada. Això també demostra que, de fet, de debat probablement n'hi haurà molt poc.
Gràcies, Jordi. Mentrestant, també continua l'ofensiva de l'extrema dreta contra la dona de Pedro Sánchez. L'associació ultracatòlica Azteoir ha presentat avui una querella criminal contra Begoña Gómez. L'acusen d'un presumpte delicte de tràfic d'influències. El govern espanyol posa, però, el crit al cel i critica que hi hagi jutges que obrin procediments sense cap recorregut legal i basats en notícies falses. De nou, des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, i de totes les reaccions del govern espanyol destaca la del ministre de l'Interior, el magistrat Fernando Grande Marlaska, que critica obertament el jutge de Madrid, Juan Carlos Peinado, per haver acceptat a tràmit una denúncia de manos limpias contra l'esposa de Pedro Sánchez.
Veis que en estos 6 años no me he pronunciado, pero creo que en este momento me veo incluso en la obligación de decir, hubiera sido lo que nosotros llamamos un sobrecimiento libre, un archivo.
Y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que habla de farralla legal.
A las denuncias falsas se le suman querellas falsas. Todo es una chatarra jurídica que no pretende que se condene a nadie, que es imposible que suceda. Simplemente se pretende dañar la reputación.
Els dos ministres es refereixen a la querella de manos limpias, però n'hi ha més. Avui, l'organització ultracatòlica Azteoir n'ha presentat una altra contra Begoña Gómez, en què l'acusen de prevaricació. Es dona el fet que la querella recau en el mateix jutge que va admetre a tràmit la querella de manos límpies i que la Fiscalia ja ha demanat que s'arxivi.
I per la seva banda, el PP, que acusa Pedro Sánchez de deixar Espanya en pausa mentre recapacita sobre el seu futur. La secretària general del partit, Cuca Gamarra, diu que ho tenen tot a punt per si cal que Feijóo faci un pas endavant.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren.
La dirigent popular deixa clar que en aquesta situació no pactaran la renovació del Consell Judicial, del Consell General del Poder Judicial que estaven negociant. Doncs bé, sobre aquesta decisió de Pedro Sánchez i també l'escenari que s'obre aquest cap de setmana, li hem preguntat al delegat del diari ABC a Catalunya, a l'exgovern, què en pensa.
Fa prop més d'un any que el regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milián, publicava El procés espanyol, un llibre on plantejava la hipòtesi de que el conjunt de la política nacional s'estava contagiant dels pitjors tics que han caracteritzat la política a Catalunya els últims anys. Certa confrontació civil, dies històrics sense solució de continuïtat i un vertigen a les antípodes del que hauria de ser l'avorrida i enyorada política de les societats madures i civilitzades. Certament, el que està passant aquests dies a Madrid ben bé sembla un procés espanyol, amb la característica específica del personalisme que ha adquirit Pedro Sánchez, des de dimecres aïllat a la Moncloa, amb el país en un puny i el seu partit, amb allò que es diu, per dir-ho suau, un quebranto interno. Del xasco al PSC, millor no parlar-ne. En el Comitè Federal del PSOE de demà ja s'intueixen escenes del tipus nord-coreà, una adulació del líder que en paràmetres catalans sols assoleix Carles Puigdemont. cap escena melodramàtica, sembla però que pugui modificar una decisió que Pedro Sánchez prendrà des de les entranyes, segons ens diuen les veus més informades des de Madrid. Les mateixes veus que diuen estar del tot desconcertades, com si tornéssim als dies del procés català.
Gràcies, Àlex. Sigui com sigui, però, el període de reflexió de Pedro Sánchez, que també continua marcant la campanya electoral pel 12M.
Diari de campanya. Dia 1.
I aquesta hora, com dèiem a l'inici, està en marxa a Lleida un míting de campanya del PSC amb Salvador Illa i amb José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol, que demana a Sánchez que continuï i també demana a la ciutadania que li doni suport aquests dies al carrer. Des de Lleida, Julen Andrés, bona nit.
Bona nit. Sí, Zapatero ha animat a Pedro Sánchez perquè segueixi com a president espanyol. Ha fet una crida perquè la gent sorti al carrer a defensar-lo i tilla a la dreta d'hipòcrites.
És tota la dreta, tota la vida, con la família i la família. I fijaros, fijaros lo que están haciendo con la familia de Pedro Sánchez.
Tant Òscar Ordeig com Judit Alcalá també li han donat suport a Pedro Sánchez. Ara tot just està parlant Salvador Illa. En l'acte han dit que s'ha perdut una dècada de govern i que la solució passa per apostar-ho tot al vermell.
Gràcies, Julen. En marxa, doncs, aquest acte del PSC, que encapçala totes les enquestes, les que es publiquen aquests dies, però encara no tenen en compte el cop d'efecte de la carta de Pedro Sánchez. Sigui com sigui, totes coincideixen, això sí, que Salvador Illa guanya aquestes eleccions. També la del CEO, que s'ha publicat avui mateix i que preveu que Esquerra quedi segona per davant de Junts. Laia Framis.
El CEO dona al PSC una forquilla d'entre 40 i 47 escons, molt per sobre dels 33 que té actualment. A diferència d'altres enquestes, situa Esquerra en segona posició, amb entre 31 i 37 diputats, i Junts en tercera, amb entre 28 i 34. El PP quedaria quart, aconseguiria entre 8 i 12 diputats, seguit de Vox, amb entre 5 i 9, la CUP entre 4 i 8, els Comuns entre 3 i 6. Aliança podria entrar al Parlament amb un màxim de 2 escons i Ciutadans i alhora en quedarien fora. Amb la banda ampla de l'enquesta, l'independentisme tindria majoria absoluta. En la baixa, no. Pel que fa a possibles pactes, els votants socialistes prefereixen pactar amb Esquerra, els Comuns o governar en solitari, i els que voten Pere Aragonès o Carles Puigdemont aposten perquè s'entenguin entre ells. I per cert que aquesta enquesta també revela que més de la meitat dels catalans no tenen clara encara la data de les eleccions.
Doncs ara sentíem Salvador Illa que va al davant de les enquestes, però tot indica que haurà de pactar si vol governar. Això sí, el líder del PSC ha descartat tenir de soci el Partit Popular per evitar un govern independentista. Illa ho ha dit al debat electoral de RAC1 i La Vanguardia, Sergi Giró.
El president Pere Aragonès d'Esquerra i Josep Brull de Junts han exigit a Salvador Illa que aclarís si repetiria la jugada que va fer Barcelona per desbancar l'independentisme amb els vots del PP.
Abans hem sentit el senyor Illa dient que pactar amb el Partit Popular no era la seva prioritat. Però tots sabem que és molt diferent que no sigui la prioritat a que ho descarti. Quan han pogut, ho han fet.
El darrer tripartit que s'ha fet a Catalunya és el tripartit entre el PSC, el PP i els Comuns. És un tripartit inaudit, però existeix. I es pot tornar a repetir.
Els populars ho veuen bé, però Salvador Illa descarta recórrer al principal rival polític a Madrid.
Si vostè vol i soc més precís, jo descarto ser president de la Generalitat de Catalunya amb els vots del Partit Popular. Crec que tothom sap que no.
Ignacio Garriga de Vox tampoc contempla aquest escenari.
Solo Vox está dispuesto a renunciar siempre a apoyar a un partido socialista que es un partido separatista más.
Més enllà del veto a PP i Vox, Salvador Illa podria entendre's amb Esquerra, els Comuns i fins i tot amb Junts per Catalunya. Jessica Albiach, però, demana excloure Puigdemont de l'equació.
No pactar amb l'extrema dreta, evidentment amb el Partit Popular, sinó tampoc pactar amb Junts. Jordi Pujol ho va aclarir, és la refundació de Convergència.
Esquerra i la CUP, per cert, han aprofitat el debat per deixar clar que en cap cas trucaran la porta d'Aliança Catalana.
Aquest primer debat de campanya que ha evidenciat també un tots contra Salvador Illa, Aragonès i Rull, que temen que si governa el PSC sigui el dictat de la Moncloa.
El que voldrà fer en aquests 4 anys si arribés a tenir la confiança de la ciutadania és no molestar a la Moncloa. I escolti'm, Catalunya s'ha de defensar sempre. Si es molesta la Moncloa, doncs miri, que es molesti.
Vostè serà capaç de dir que no en el govern de l'Estat espanyol quan limitin les competències de Catalunya, quan incompleixi el finançament, incompleixi les inversions de Catalunya?
Totes les meves responsabilitats he defensat els interessos que se m'han encomanat defensar i naturalment que sé dir que no.
Alejandro Fernández, que deia que Illa depèn de Pedro Sánchez, i el candidat socialista s'hi tornava recordant la mala maror dels últims mesos entre el líder del PP català i Feijóo.
Vostè, sento dir-li que està sotmès absolutament a la supervivència política del senyor Sánchez. I és el que s'ha demostrat ara. Si Si el senyor Sánchez li diu que tot el seu discurs d'avui ha de canviar, el canvia sense cap tipus de problema.
La meva relació amb el senyor Pedro Sánchez és bastant coneguda, la seva amb el senyor Feijóo també.
I tot plegat en un debat en què la independència de Catalunya i la sequera han quedat aparcats pel debat sobre el finançament i el nom de Carles Puigdemont gairebé n'hi ha aparegut.
Els candidats els ha costat agafar ritme, però s'han acabat enganxant, sobretot el PP i els partits d'esquerres. Jéssica Albiach ha fet servir una cançó de Zoo per carregar contra Alejandro Fernández, que li ha respost així.
Ara, escoltant el senyor Fernández, pensava, ai, pobres rics, clar, fan molta llàstima, posem-li un tobogán, sisplau.
Simplement per dir-li a la senyora Albiach que aquests discursos dels pobres i rics estaven ja passats a l'època de la movida madrilenya. Què vol que li digui?
Després hem sabut per xarxes que el Jéssica Albiach havia fet una aposta amb el seu equip dels comuns. Li havien posat com a repte colar al debat una cançó de Zoo. I més moments destacats d'aquest debat. El líder del PP també se les ha tingut amb Laia Estrada, de la CUP, sobretot, quan ha comparat el partit amb Junts.
Vostès s'han sumat durant aquests anys al discurs antisistema de la CUP i això ho ha pagat en la seva economia Catalunya.
Tant de bona aquesta legislatura, tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana s'haguessin sumat al discurs anticapitalista de la CUP. Tant de bo, perquè les coses haurien anat diferent.
Pere Aragonès i Salvador Illa han intentat adoptar una postura presidenciable, evitant errors i no entrant al cos a cos amb la resta de candidats. Qui no ha parat de treure la immigració damunt la taula ha estat Ignacio Garriga, que ha fet servir dades falses i fora de context.
D'acabar con esa efecto llamada que ha promovido el separatismo para que Cataluña siga siendo Cataluña y no se convierta en Argelia o en Marruecos. O sea, usted quiere islamizar Cataluña, quiere mantener los datos del 30% de violación. A preguntar a los catalanes si quieren acabar con la inmigración ilegal que asola nuestras calles y si quieren garantizar la seguridad. El gran pacto que han firmado en el Congreso de los Diputados con la regularización de más de 500.000 de migrantes ilegales. Va a disparar el efecto llamada.
Al final del debat, tots els candidats s'han anat contents i convençuts que l'havien guanyat.
Doncs bé, l'únic candidat, evidentment, que no era en aquest debat és Carles Puigdemont, que fa campanya a la Catalunya del Nord. Avui el líder de Junts ha començat ja a desgranar el seu programa de govern amb un avís al PSOE. No aprovaran els pressupostos espanyols si Catalunya no recapta tots els impostos. Anem cap a Argelers, on a aquesta hora Puigdemont hi fa un míting. Laia Colomer, bona nit.
Bona nit, sí. Puigdemont avui ha condicionat l'aprovació dels propers comptes espanyols a que es modifiqui la LOFCA perquè la Generalitat recapti el 100% dels tributs. A més, Puigdemont també proposa anar cancel·lant el deute de la Generalitat amb inversions no executades de l'Estat.
Que els diners que deixen d'invertir Catalunya els hi descomptarem del deute que Catalunya té amb Espanya i que els hi ha d'anar pagant. Ho compensarem. No els hi tornarem aquests diners. Perquè quan ens en deuen, mira, reduirem deute. L'Estat deixa de pagar, nosaltres deixarem de pagar.
Com dèiem, ara s'està fent aquest míting a Argelers, en Puigdemont, que està intervenint ara mateix. L'acompanyen centenes de persones del Baix Camp, que des de Reus han arribat fins aquí 8 autocars.
Gràcies, Laia. Avui Ciutadans, que també ha fet campanya des de la Catalunya del Nord. El debat de RAC1 i La Vanguardia, Carrizosa ha anunciat que en acabar se n'anava cap a Argelers per criticar que s'anomeni exiliat a Carles Puigdemont i també la resta de polítics que són a l'estranger. I des d'allà deia això.
Es un insulto para estos exiliados de verdad que estuvieron aquí en estas playas acampados que el señor Puigdemont utilice el término exiliado.
Carrizosa ha demanat el vot als familiars dels exiliats catalans que es puguin sentir indignats per l'ús d'aquesta paraula en referència a Puigdemont. I per cert que la policia espanyola ha demanat a la policia francesa i també a Suïssa localitzar Carles Puigdemont i a Rubén Wagensberg, segons publica el Món.cat. La comissària general d'informació espanyola ha reclamat suport a l'Europol per trobar el candidat de Junts i també el candidat d'Esquerra. Els demana que portin informació sobre el lloc exacte on són els dos investigats per tsunami democràtic. I a tot això, des de Granollers, Esquerra es reivindica com l'únic partit capaç de frenar l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Anem també cap allà, Adrià Santasusagna, bona nit.
Bona nit, Aragonès i Esquerra avui volen deixar clar que no es pot donar peixet a l'extrema dreta, ni a l'espanyola i tampoc a la catalana. Els republicans han carregat contra Junts per Catalunya per no haver signat un manifest d'unitat contra el racisme que demanava no pactar amb l'extrema dreta després de les eleccions. El 2021 sí que el va signar Junts per Catalunya i aquest any no. Això ho ha aprofitat per Aragonès per criticar els de Carles Puigdemont.
I Junts ha decidit no signar. I per tant jo vull fer un crit d'alerta. Amb majúscules, negreta i subratllat. Necessitem que el 12 de maig hi hagi un clar missatge de la ciutadania de Catalunya que aspirem a una nació lliure, a una societat justa on l'extrema dreta no hi tingui lloc.
Aragonès també ha criticat el PSC des d'aquí a Granollers, un dels grans feus socialistes a qui ha acusat de la mala gestió de Rodalies.
Gràcies, Adrià. Bona nit.
Bona nit.
Falten 16 dies per les eleccions. les 8 i 19 minuts. Més enllà d'això, un dels temes que es discutirà aquests dies en campanya és el model de turisme. Doncs bé, avui el ministre d'Indústria i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, no ha descartat que la capital acabi passant com a Venècia, és a dir, que es faci pagar una entrada als turistes per visitar la ciutat. Montse Martí.
El ministre Jordi Hereu diu que no se n'està parlant ara, que no és un projecte que s'estigui debatent, però obre la porta a que això passi més endavant. Ho deia en una entrevista a la cadena SER.
No descarto que pugui venir aquestes coses a llarg termini. En aquests moments jo crec que no, encara no està plantejat del tot. Allà on hi ha una hiperconcentració, és evident que els governs han de prendre decisions.
Venècia fa pagar des d'aquesta setmana 5 euros als turistes que volen visitar la ciutat. La ciutat dels canals rep creuers cada dia amb milers de turistes i l'Ajuntament creu que la mesura pot ajudar a combatre el turisme de masses.
Gràcies, Montse. De cara a la temporada d'estiu, precisament l'Organització de Consumidors, l'OCU, reclama als propietaris d'apartaments turístics que, a més d'informar sobre si l'habitatge té piscina o no, també expliquin si es podrà fer servir i amb quines condicions.
La veu de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, assegura a RAC1 que hi ha plataformes que ja demanen que s'inclogui aquesta informació als anuncis de lloguer de vacances.
Hi ha plataformes com pot ser Airbnb o d'altres d'aquest estil que ja estan advertint als propietaris que tenen allotjades a les seves plataformes el lloguer de vacacional de la seva vivenda, ja estan advertint de que facin el favor d'explicar-ho, de que adverteixin als usuaris de que pot ser que no puguin disfrutar d'aquesta piscina.
L'OCU assegura que si s'ha fet una reserva d'un apartament amb piscina però que el client no s'hi podrà banyar per les restriccions, té dret a cancel·lar la reserva.
I tot plegat avui que hem sabut dades de l'atur. El govern diu que el mercat laboral continua en molt bon estat de salut, tot i que la llista d'aturats ha pujat en 12.800 persones durant els primers 3 mesos de l'any.
Adecco, l'autèntic cercador de talent, t'ofereix aquest espai.
Segons l'enquesta de població activa, ara hi ha prop de 400.000 persones sense feina.
L'atur afecta el 9,5% de la població. El conseller Roger Torrent remarca, però, que Catalunya es manté en rècords d'ocupació que no s'havien vist des d'abans de la crisi financera del 2008.
El comportament del món del treball continua sent robust, amb una línia ascendent ininterrompuda des de la sortida de la Covid, que malgrat les conseqüències derivades de la guerra d'Ucraïna i d'altres problemàtiques que hem viscut els últims anys, hem continuat generant més ocupació que mai i hem reduït l'atur a les xifres més baixes dels darrers 16 anys.
Al conjunt de l'Estat, l'atur ha pujat en 117.000 persones. La taxa se situa al 12%, per sobre, per tant, de la taxa a Catalunya. Els territoris amb més atur ara mateix són Andalusia i Extremadura, on l'atur afecta el 17% de la població.
Talent. Per fi, ho he trobat. Porto tant de temps buscant i gràcies a Adecco ho he trobat.
I és que Adecco és l'autèntic cercador de talent que t'ajuda a trobar la millor solució per a la teva empresa, complint totes les garanties del marc regulador actual. Entra a adecco.es i deixa-ho a les nostres mans.
Hi ha encara més dades econòmiques perquè el barcelonès continua sent la comarca amb la renda per càpita més alta de Catalunya amb 20.290 euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Totes les comarques han augmentat la renda per habitant, la mitjana és de 18.350 euros, encara un 0,5% inferior a la d'abans de la pandèmia.
Són dades del 2021 que ha fet públiques avui l'IDESCAT. Els creixements més grans han estat el Solsonès, el Pallars Sobirà i el Montsià. Entre els municipis de més de 1.000 habitants, Sant Just d'Esvern, Fornells de la Selva i Matà de Pere, amb 30.680 euros, encapçalen el rànquing dels que tenen més renda per càpita. La comarca amb la renda més baixa és el Montsià, amb una mica menys de 14.000 euros, i el municipi és Lloret de Mar amb 12.250 euros.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Les 8 i 24 minuts en esports, el Barça femení busca demà la classificació per la final de la Champions. Les blaugrana, que juguen a 2:15 al camp del Chelsea, amb l'objectiu de remuntar el 0-1 advers del partit d'anada. Albert Ferran, bona nit.
Bona nit. A Montjuïc, victòria pel conjunt anglès. Demà, segona sal a Stamford Bridge, en el partit més important de la temporada. El Barça ha viatjat aquest matí cap a Londres i a aquesta hora està fent l'últim entrenament a l'escenari del partit.
Doncs sapiguem quina és l'última hora del conjunt blaugrana des de Londres. Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit. En marxa ja els últims minuts de l'entrenament del Barça a l'escenari del partit de demà.
Giraldez té totes les jugadores disponibles, excepte Mapi León, tot i que la central del Barça també ha viatjat amb l'equip per donar suport i estar al costat de l'equip en el que ha de ser una remuntada si l'equip vol ser a la final del 25 de maig. Abans de l'entrenament hem escoltat Aitana Bonmatí, una de les líders de l'equip, que es mostra confiada que es pot aconseguir, diu que al capdavall només han de fer, han de sortir al camp amb el mateix plantejament que sempre, el de sortir a guanyar el partit.
Si hubiéramos ganado en Montjuïc, aquí vendríamos a ganar también, por lo tanto, no es un resultado abultado, un 0-1 no es un gran resultado y no tenemos que hacer muchas cosas distintas a lo que venimos haciendo hace años. Somos un equipo que siempre sale a ganar y no sale a especular, nos gusta atacar y no sabemos jugar de otra forma.
L'equip té confiança en que demà podran capgirar aquest marcador i que es podran classificar per la quarta final consecutiva de la Champions.
I això, Laia, davant d'un Chelsea confiat i que jugarà amb un Stamford Bridge pràcticament ple.
Sí, a hores d'ara només queden 800 entrades a la venda, per tant demà Stamford Bridge que estarà a ple per viure el que alguna de les jugadores de l'equip anglès han considerat, han qualificat com el partit més important de la seva vida. El Chelsea buscarà mantenir l'avantatge que va aconseguir a Montjuïc i classificar-se per la que seria la segona final de la seva història. La primera va ser el 2021 i van caure contra el Barça. Dels culers també hi haurà desplaçats aquí a Londres, hi haurà uns 300 aficionats que estaran animant a la graderia de Stamford Bridge.
Gràcies, Laia. Bona nit.
Bona nit.
Un partit de demà, 6:45, des de mitja hora abans a RAC1, i per viure amb intensitat aquesta prèvia, aquesta nit, el Tu Diràs, es fa especial des de Londres, Albert.
Sí, amb el Gerard Ballera i la Laia Coll a la capital anglesa, entre d'altres, amb una entrevista amb Patrick Guijarro, demà titular al mig del camp blaugrana, i protagonisme també per la Laia Codina, exblaugrana, ara jugant a l'Arsenal, i la penya barcelonista de Londres.
Doncs això serà, com sempre, a partir de 11:45. Gràcies, Albert. D'aquí una estona repassem la resta d'actualitat esportiva. Fins ara.
Després.
No marxem, però, encara del Regne Unit, perquè també hi ha novetats a la família reial. El Palau de Buckingham ha anunciat que el rei Carles III recuperarà l'activitat política pública, volíem dir, després que al febrer l'hagués de suspendre per començar un tractament per càncer. Segons els metges que l'atenen, el monarca ha respost positivament a la medicació, que per ara continuarà prenent, i ell diu que està molt animat per tornar a fer actes públics. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
El rei farà el seu primer acte públic dimarts que ve amb una visita simbòlica a un centre d'investigació oncològica i anirà acompanyat de Camila i es trobarà amb especialistes i també pacients que, com ell, reben tractament per càncer. Al juny, el monarca rebrà els emperadors del Japó en una visita d'estat al Regne Unit. Segons el Palau de Buckingham, Carles III no recuperarà la seva agenda totalment i s'afegiran nous actes en funció de la recomanació mèdica de cada moment. Ara bé, el fet de recuperar part de l'activitat habitual dona un missatge positiu sobre el seu estat i també desmenteix alguns rumors que havien circulat sobre la salut del rei.
3 minuts i arribarem a 9:15. De tornada a casa nostra, el govern apujarà el sou dels funcionaris de presons més d'un 13% i també incrementarà les mesures de seguretat als centres, un acord que s'ha tancat de matinada amb els sindicats. La vicepresidenta Laura Vilagrà considera que és un salt endavant.
Aquest és un acord històric que va molt més enllà doncs, de simplement aquest desconvocar la vaga i, per tant, és un acord en profunditat en relació a elements laborals. Fan referència a millores substancials. Això ha fet que els sindicats majoritaris subscriguin aquest acord. Per tant, és un acord molt majoritari i de molt calat.
Un pacte que ha servit per desconvocar les dues jornades de vaga convocades, la primera que s'havia de fer avui mateix, però això no vol dir que hagi convençut tothom, Benet Iñigo.
La signatura s'ha fet in extremis a les 5 del matí. L'increment de preu de l'hora extra i festius i l'augment de complements salarials, entre d'altres, poden arribar a augmentar el sou anual d'alguns funcionaris de vigilància fins a 10.000 euros l'any, segons els sindicats. Si el govern l'aprova dimarts que ve, ja serà ferm i no dependrà de les eleccions. La representant d'UGT, Núria Nassarre, apunta a RAC1 que és un gran pas endavant.
Per nosaltres és un molt bon acord. Tenim forces millores de condicions laborals, de mesures de seguretat, condicions retributives.
Això s'hi ha d'afegir la confirmació de mesures de seguretat, com ara lligar els ganivets a les taules, retirar els presos de feines com la cafeteria o la renovació de material, com ara polsadors d'emergència. Però algun sindicat i la plataforma Marea Blava, que ha protagonitzat bona part de les protestes posteriors a l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric, ho critiquen per inoportú. Avui han penjat cartells contra Esquerra, estimulant els de la campanya electoral, i han recordat que sense dimissions ningú hi hauria de parlar.
Gràcies, Benet. I mentrestant, a Barcelona, l'Ajuntament veu amb bons ulls equipar la Guàrdia Urbana amb pistoles Taser. Fins ara, l'Ajuntament només confirmava que ho estava estudiant, però avui l'alcalde, Jaume Collboni, s'hi ha mostrat a favor. També el tinent de seguretat, Albert Batlle, que ha matisat en quins casos es podran fer servir les pistoles elèctriques.
Un ús molt excepcional i sempre alternativa a l'arma de foc. I, per tant, no és que sigui substitutiu d'altres tipus d'intervenció. No hi haurà una generalització en l'ús d'aquest dispositiu per part dels agents, sinó que s'es determinarà quines unitats disposaran d'aquest element, en quines circumstàncies aquest element es podrà utilitzar i, sobretot, quina formació hauran de rebre els agents que estaran habilitats per fer ús d'això.
Les pistoles Taser, que són una arma que ja utilitzen els Mossos i també algunes policies locals. Dos quarts de nou, gairebé 18.000 aspirants a professors faran demà un nou procés d'oposicions. En joc hi ha 9.000 places entre educació infantil, primària, secundària, FP i fins i tot d'escoles d'oficials d'idiomes. Ara bé, abans de començar, ja se sap que en algunes matèries més de la meitat de les places quedaran vacants, Eudald Martínez.
Sí, perquè la quantitat d'aspirants que s'hi han presentat és inferior a les places disponibles. Segons dades del Sindicat de Professors de Secundària, són sobretot d'especialitats com informàtica, matemàtiques i tecnologia. En aquesta última, per exemple, hi ha 509 places i només 284 aspirants. Tampoc s'ompliran algunes de les places d'FP, com les de manteniment de vehicles i fusteria. En canvi, on sí que hi haurà una forta competència és a les especialitats de geografia i història, música i també educació física, on hi ha 400 places per gairebé un miler de candidats. Aquesta és la tercera fase del procés d'estabilització al departament, després del concurs de mèrits que es va fer el 2022 i del concurs extraordinari de l'estiu passat.
I per cert, que a partir del curs que ve, els docents que s'inscriguin a la borsa de professorat hauran d'estar disponibles per substitucions durant els primers dos anys. Segons ha avançat el diari Ara, durant aquest temps no es podran declarar com a no disponibles.
Fins ara, els docents que entraven a la borsa però que no volien treballar tenien l'opció de congelar la seva posició a la llista. Això els permetia rebutjar nomenament sense perdre punts. El departament vetarà aquesta estratègia durant els primers dos anys posteriors a l'entrada a la borsa. Creu que això permetrà agilitzar les contractacions de substituts.
31, més qüestions. L'Ajuntament de Badalona obligarà els propietaris de 440 pisos a reforçar els seus habitatges amb bigues de ferro. Són els pisos de l'illa del carrer Canigó, Llefià i Ausiàs Marc, on es van detectar problemes estructurals després de l'esfondrament que va deixar 3 morts. Més detalls, Anna Salvador.
A gairebé tots aquests pisos s'han instal·lat reforços de fusta. Un anàlisi de l'Ajuntament, però, apunta que amb això no n'hi ha prou. Diu que tots els pisos de l'illa tenen el mateix patró i que cal reforçar-los per garantir la seguretat definitiva. L'Ajuntament assegura que donarà un termini ampli als veïns per fer aquestes obres i que seran flexibles si demostren que l'apuntalament en fusta manté la finca segura. El finançament de les obres anirà a càrrec dels veïns, però l'Ajuntament ha posat en marxa unes línies d'ajudes a què podran optar. I avisen que si algun veí s'oposés a fer aquestes obres, se'l podria sancionar. A banda, la setmana que ve valoraran si poden tornar a casa els veïns del número 118 del carrer Ausiàs Marc. És l'únic bloc afectat on encara no s'ha fet l'apuntalament en fustes.
Gràcies, Anna. I d'altra banda, el govern preveu que la finestreta única perquè els pagesos puguin fer els tràmits estigui a punt el mes que ve. També estudia la creació d'una renda bàsica per a pimes agràries. El conseller d'Acció Climàtica ho ha anunciat avui a les agrupacions d'agricultors i ramaders.
Són dos dels punts que es van acordar al ple monogràfic que es va fer el mes passat al Parlament. El conseller David Mascort assegura que ben aviat podran reduir la burocràcia al sector.
Tots plegats seguim abocant per fer les coses amb menys papers i també seguim treballant amb la finestreta única. Ja hem començat els testos amb els pagesos per veure si realment és útil pel que nosaltres pensem que ho és i, o si hem d'acabar d'arreglar alguna cosa per poder-la ja llançar el mes que ve.
Mascort assegura que dels 142 compromisos que van assumir, només n'hi ha 14, un 10%, que encara no han posat en marxa. Entre ells, el canvi de nom de la conselleria, que això sí, deixen per la legislatura vinent.
Minuts de dos quarts de nou. En successos, els Mossos han detingut a Barcelona 5 membres d'una banda que es dedicava a suplantar identitats per assegurar cotxes propis. El grup havia arribat a donar d'alta d'assegurances per 13 vehicles amb aquest sistema.
La investigació va començar quan un home va denunciar que algú havia fet servir les seves dades per assegurar dos cotxes que no havia vist mai. També havien contractat una assegurança de vida i una mèdica en nom seu. Després, els Mossos van trobar 6 víctimes més de casos similars. Van descobrir que els responsables formaven part d'un grup criminal de 8 homes. A part dels 5 arrestats, una altra està pendent de detenció i els Mossos n'han denunciat 2 més com a coautors.
I atenció a aquesta història, que podríem dir que ha acabat amb un final surrealista. Potser recordeu que fa uns dies explicàvem que un lladre havia robat una piscina exposada a Tona amb un camió. Doncs bé, Ara l'home, un veí de la noia, s'ha posat en contacte amb l'empresa propietària per comprar-la. I no només això, també oferir-los una compensació econòmica pels danys provocats.
El 7 d'abril va desaparèixer la piscina de grans dimensions que estava exposada en una botiga tocada a la C-17, a Tona, Osona. Els Mossos van obrir una investigació i van enxampar el lladre a través de les càmeres de videovigilància. La policia li va trucar perquè n'és a declarar, però l'home es va posar en contacte de seguida amb l'empresa per arribar a un acord i comprar-la. A més, va oferir-los un plus per haver fet malbé la tanca de l'empresa. Per tant, li ha sortit més cara que si l'hagués pagat d'entrada.
Minuts, Montserrat prepara un miler d'actes per celebrar el mil·lenari del monestir. A partir del setembre commemorarà els seus 1000 anys d'història amb 15 mesos seguits d'activitats. La programació s'ha presentat aquest matí des de Montserrat. Pau Bonastre.
Seran actes de caire religiós, però també dels àmbits cultural i social. El monestir vol reivindicar així el seu llegat mil·lenari i el paper actual en la societat. De fet, en la presentació dels actes que s'ha fet avui, l'organització ha incidit en obrir la celebració a tota la ciutadania. A més, pretén acostar-se als joves. En parla el prior i comissari del mil·lenari, Bernat Juliol.
Que aquesta il·lusió per viure a Montserrat, per conèixer Montserrat, per saber aquest paper que ha tingut Montserrat al llarg de la història, el puguem encomanar també a les generacions més joves de la nostra societat. Volem que sigui un mil·lenari també per als joves.
A hores d'ara no es descarta la presència del Papa Francesc en algun dels actes de la celebració del mil·lenari.
I d'aquí uns minuts comença, d'altra banda, la Fèria d'Abril de Catalunya. Serà a partir de les 9 amb la tradicional encesa de llums al Parc del Fòrum de Barcelona. Aquesta edició, que durarà 10 dies, amplia l'aforament i arribarà als 31.000 assistents de capacitat. Tindrà 125 atraccions, a banda també de les típiques casetes d'associacions culturals i entitats. I en cultura ho acabem de saber, el Destino de Maya, de la directora finlandesa Tiina Liimi, ha guanyat el premi a millor pel·lícula al BCN Film Fest. El palmarès acaba d'anunciar el Cinemes Verdi de Barcelona durant la gala de clausura del festival Maria Cusó.
El jurat, que formen Eduard Fernández, Clara Segura i Carles Sanz, ha triat aquesta producció escandinava que explica la història d'una dona forta en un món hostil com a millor pel·lícula del certamen. L'altre gran nom del palmarès és la pel·lícula catalana Alumbramiento, que ha rebut els premis a millor director per Pau Teixidor i millor actriu, que ha estat un reconeixement conjunt per totes les joves del film, que la ficció dona vida a adolescents embarassades que als anys 80 van ser internades a Espanya per amagar el seu estat. El britànic Michael Caine se l'ha reconegut amb el premi a millor actor, i el premi a millor guió ha estat per Luana Bahrami, per Phantom Youth.
Com deien, doncs, el palmarès que s'acaba d'anunciar durant la gala de clausura de la 8a edició del BCN Film Fest, que té també un altre gran protagonista. És el director nord-americà Richard Linklater, responsable de títols com ara la trilogia Abans de Boyhood i també Escola de Rock, Maria.
Linklater recollirà aquest vespre el Premi d'Honor del BCN Film Fest i aprofitarà per presentar la seva última pel·lícula, Hitman, una comèdia negra protagonitzada per Glenn Powell, que va triomfar a la passada edició del Festival de Venècia i que arribarà a les sales de cinema a l'estiu. El film explica la història real d'un professor de filosofia nord-americà que treballa d'encobert per l'FBI fent-se passar per un assassí a sou. En una conversa aquesta tarda amb RAC1, Linklater explicava que volia jugar amb el concepte de la identitat pròpia.
There's an identity fluidity.
Ara hi ha identitats més fluides, gèneres fluids, està tot més fragmentat. De fet, la nostra vida està en un núvol virtual. Bona part de la nostra identitat està flotant fora de nosaltres mateixos. Però potser és una cosa bona. No tot està tan predeterminat. Tenim opcions de ser qui volem ser.
El film l'ha escrit a quatre mans amb l'actor Glenn Powell, un dels noms de moda Hollywood, que el protagonitza juntament amb Adria Arjona.
I encara parlant de cinema, atenció als fans d'Aaron Sorkin, perquè el creador de sèries com La Laues de la Casa Blanca i La Xarxa Social anuncia que prepara també una sèrie sobre l'assalt al Capitoli dels Estats Units. Ho ha dit al podcast de Town, on ha explicat que serà una reflexió sobre l'ús de les xarxes socials en política i també el poder i de la desinformació. I en música, aquest divendres, que arriba carregat de novetats, entre elles aquest haiku. Nou de Julieta, que la cantant va presentar ja dimarts en exclusiva al programa especial de Sant Jordi del Món a RAC1 al Palau Robert, i ara ja està disponible també a totes les plataformes. També ja es pot sentir l'esperat nou tema de Love of Lesbian amb Rigoberta Bandini. Es titula Contradicción i és un dels primers senzills que avança el grup de Santi Balmes. I encara una altra col·laboració, en aquest cas força comentada, la d'Aitana amb Sebastián Yatra. Que es titula Kureri, el nom d'una ciutat islandesa on van viatjar plegats. De fet, tot el videoclip s'ha gravat a Islàndia. És el primer tema que fa la parella des que tornen a estar junts. I qui també ha tornat és Bad Bunny, però aquest cop amb la col·laboració de Mike Towers. Es diu Adivino i és la primera cançó del porto-riqueny aquest 2024. Això avui, que també s'ha estrenat el nou àlbum dels Pet Shop Boys. Es titula Nondales i és el 15è disc d'estudi del duet britànic. I qui també estrena disc és Marc Anthony. Lo que mío, mío. Muevanse i té una desena de cançons, per exemple, com aquest Ale Ale. I per cert, que avui també han sortit a la venda les entrades pel concert del 10 d'octubre de Los Planetas a Ras Matas. Concert per celebrar el 30è aniversari del seu primer àlbum, Super 8, la banda que l'interpretarà en exclusiva, com dèiem, a Barcelona. Nou minuts per arribar a les 9 de la nit. Repassem la resta dels esports. A les 9 que arrenca el segon Barça-Olympiacos de l'Eurolliga de bàsquet, Albert.
El primer el va guanyar l'equip grec. Avui segon assalt que podreu seguir a RAC+1.
Última hora del partit des del Palau Blaugrana. Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Anna, bona nit. I amb els descartats ja confirmats, avui el segon partit de quarts de final de l'Eurolliga tornen a ser Oriol Paulí i Joel Parra. Segon assalt no és un tot o res, però s'hi apropa. Recordem que el Barça va perdre el primer partit i si vol arribar amb garanties a Grècia la setmana que ve al Pireu, ha de guanyar avui en una nova nit que pot ser calenta, calenta al Palau Blaugrana, que a poc va agafant color.
Gràcies, Dani. També a les 9 que arrenca la jornada de primera divisió amb el partit del Real Madrid al camp de la Real Societat.
Amb 11 ja confirmats i el Madrid surt amb un equip ple de suplents pensant en l'anada de semifinals de Champions al camp del Bayern de Múnich. Els blancs juguen amb Kepa a la porteria, Carvajal, Militao, Nacho i Fran García en defensa, amb Tchouaméni, Ceballos i Modric al mig del camp i al davant Brahim, Joselu i Arda Güler. El Madrid és líder amb 11 punts més que el Barça i busca fer un pas més cap al títol de Lliga. Recordem que demà juga el Girona, a les dues visita al camp de Les Palmes i el Barça tanca la jornada rebent el València dilluns a les 9 del vespre.
I ho rematem amb tenis i també amb motociclisme.
Carlos Alcaraz ha debutat amb victòria al Masters 1000 de Madrid, ha derrotat amb comoditat 6-2, 6-1 el jugador del Kazakhstan, Alexander Shevchenko. I el Gran Premi d'Espanya de MotoGP, l'italià Pecco Bagnaia ha estat el més ràpid en la jornada d'entrenaments lliures d'avui divendres per davant de Maverick Viñales segon i Marc Márquez tercer.
Gràcies, Albert. Bona nit.
Bona nit.
Dos minuts per arribar ja a 9:15. Repassem aquesta hora el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Haurà de ser un cap de setmana, com dèiem a l'inici, que hem d'estar molt pendents del cel.
Sí, passa que hi ha molta gent que es pensa que seran dos dies passats per aigua i no és així. Ja ens agradaria, malgrat sigui cap de setmana, perquè és el que ens convé, però sí que anirem regant força comarques. N'estem regant ara mateix i al llarg de la tarda, tot i que ha sigut de manera molt irregular, hem anat tenint ruixats i algunes tempestes, fins i tot en alguns indrets del país. Fins i tot a la Garrotxa, una tempesta que ha deixat una bona calamarsada entre Olot i Besalú, una tempesta que després s'ha anat cap a l'interior de l'Alt Empordà, i ara mateix encara plou, plovisqueja en sectors doncs, de la Cerdanya, el Ripollès, Pirineu, àrees del Prepirineu. Tot això va a la baixa al llarg d'aquesta propera nit. I demà tindrem un dia d'entrada amb força núvols. No tindrem un matí amb sol com hem tingut avui. Una matinada clarament menys freda. Ens llevarem amb poc fred, realment. La nit no serà gaire freda. I venim del que venim, aquestes últimes nits, que déu-n'hi-do que ha refrescat, sobretot a principis de setmana, doncs això, notarem que l'ambient és clarament més suau demà. I al matí ja tindrem, de moment al matí, ruixats, plogims, poc importants en conjunt, sobretot en comarques interiors. Alguns també poden afectar la Costa Daurada. I això sí, cap al Pirineu, Prepirineu, les pluges poden ser una mica més abundants i continuades. Bona notícia de cara a les reserves d'aigua. A primeres hores de la tarda d'aquest dissabte hi pot haver una pausa però després, més tard, avançar la tarda cap al vespre, les precipitacions sembla que tornaran a més cap al Pirineu i al Prepirineu. La nit de dissabte i diumenge pararà de ploure. Sembla que no plourà enlloc. Però ja la matinada de diumenge, des de mar en aquest cas, les pluges d'aquests dies van arribant des de l'Aragó, des de l'interior de la península, es van acostant a Catalunya. Diumenge les precipitacions vindran de mar, que són les que ens agraden més perquè són les que poden ser més abundants. Al matí de diumenge, sobretot, plourà en comarques de Girona i Barcelona. Abans del migdia ja n'arribaran cap a la Costa Daurada i a partir del migdia, diumenge, al llarg de la tarda, les pluges que aniran agafant protagonisme, algunes poden ser intenses, però en molts casos sobretot serà això, una certa continuïtat, unes pluges que a partir del migdia seran continuades i regaran bona part de Catalunya, i especialment Pirineu, Prepirineu, és, potser on podem sumar més litres.
Anirà bé pels embassaments, per tant.
Anirà bé pels embassaments, anirà bé pels boscos, que comencem d'aquí a poc la campanya d'incendis, per tant, sí, anirem regant, i sembla que sí, que la zona més beneficiada pot ser allò que se'n diu les capçaleres dels rius. I dilluns, pendents, la borrasca, a veure on s'acaba situant, ara sembla que diumenge el sud del país pot quedar una mica al marge d'aquesta situació, però que en canvi el centre
arribarà,
de Catalunya...
Ja arribarà dilluns. De moment,
tindrem un cap de setmana distret. Sí, i dilluns, a molt abundants les pluges, el que dèiem ahir, pendents del cel i pendents del Martí Oliveres, el cap de setmana que ens ho anirà explicant.
Exacte, li passem la pilota, com sempre, mateix, com ja cada divendres. Gràcies, Abel, d'aquí una estona ens actualitza.
Molt bé, fins ara.
3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Hora la tertúlia del 9C d'aquest divendres 26 d'abril. Avui amb la Sílvia Cànovas, periodista i consultora en comunicació. Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
També amb l'Oriol Ribet, periodista i filòleg. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
El Marc Martínez Amat, periodista. Bona
Hola,
nit, Marc.
Bona nit.
I el Rafa López, sociòleg i exdiputat del Parlament. Bona nit, Rafa.
Què tal, bona nit.
Avui, mira, com que el Marc no ve habitualment els divendres, li has pres el lloc a l'Oriol.
Sí, això ja...
Sí, perquè de cop m'he girat... Comencem amb el peu, amb el Marc. De cop m'he girat i dic... Ui, normalment Sílvia, també, dels
però
divendres.
Marc, com que t'estimo molt, 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 jo te'l deixo.
De moment no farem el joc de les cadires, si us sembla. No cal.
No cal.
No cal. Aquesta setmana, perquè ja ha estat prou complicada, no sé si a vosaltres us ha anat millor la setmana, però hem tingut Sant Jordi, hem tingut aquest anunci de Pedro Sánchez. Què més hem tingut? L'anunci de Xavi, que finalment doncs continuarà al Barça. Ha començat la campanya electoral, això. Ja m'estic deixant alguna cosa gràcies. Ha començat la campanya electoral. Vull dir que ha estat una setmana ben farcida. Ara de seguida anirem cap a Madrid per saber quina és l'última hora al voltant de Pedro Sánchez, què és el que està passant en aquestes últimes hores, abans que dilluns doncs, anunciï aquesta decisió que dimecres deia que prendria en aquests 5 dies de reflexió. Fem una pausa i ara de seguida, quan tornem, connectarem en directe també a Madrid.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats, amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Sóc en Feu Feixada, sóc el presentador d'Expocació Girona. Cada any ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Qui ho farà?
Expocació Girona. Sóc en Xuriguera i us ho recomano.
Expocació Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
11 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Seguim a la tertúlia del no ho sé, com dèiem, pendents d'aquesta decisió, d'aquest temps de reflexió que es prengui Pedro Sánchez durant aquest cap de setmana per anunciar doncs, el que hagi de ser a partir de dilluns. De seguida saludem el Jordi Armenteres des de Madrid, però us demano primer que fem una ronda ràpida amb aquests dies també de reflexió que hem tingut tots plegats després d'aquesta carta de Pedro Sánchez, per saber com veieu la situació vosaltres a hores d'ara, què creieu que és el que pot estar passant i sobretot què creieu que pot decidir Pedro Sánchez a partir de dilluns, Marc?
Jo crec que tal com està disposat això, quan algú vol plegar, plega i ja està. Si es dona aquest temps, si hi ha aquesta carta, hi ha aquests actes, aquest moviment que demanen que es quedi, tot apunta que està molt tot orientat cap a que es quedi, no? Hi ha una preparació, sembla, no? S'intueix des de fora que hi ha una preparació que acabarà desembocant, potser m'equivoco i dilluns ens sorprèn a tots, eh? Però fet d'aquesta manera, en un inici d'una campanya electoral, jo ho veig més aviat com una maniobra de màrqueting.
Sílvia.
Jo, al contrari del Marc, jo crec que...
Mira, veus, ja tenim 50-50, perfecte.
A divendres, a divendres 26 d'abril, em mantinc amb el que pensava dijous i el que pensava dimecres. Jo crec que en aquests moments està més a prop de dimitir que de quedar-se. I ho entenc perquè jo crec que la causa, evidentment, no és la que estem visualitzant, no és l'atac a la seva dona. Aquest home és com l'ave Fènix, és capaç de ressorgir d'allà on una persona normal no ho faria. No veig prou argumentada ni justificada el que està passant amb la seva dona, amb aquesta decisió que és, en majúscules, pot ser inclús perillosa per la democràcia i per l'estat espanyol. Al rerefons, suposo que després podrem entrar a les nostres teories, el veig bastant més potent.
Després ja entrarem més a fons.
Per tant, jo, segons la meva teoria de rerefons, aquest temps més que de reflexió deu ser d'intentar maniobrar en un sentit o un altre, però sempre enfocat a l'hora de dimitir.
Mm-hmm. Rafa i Oriol.
A mi la gent que em diu que està més al costat del president em diu que la seva intenció era dimitir, ho tenia molt clar. De fet, el període de reflexió és més dintre del Partit Socialista per intentar convèncer que es quedi. Ara que també és veritat que quedar-se ho ha d'explicar molt. I fer aquesta dimissió en diferit, 5 dies de reflexió, per després dir, bé, em quedo perquè m'han convençut, això del que m'han convençut, he sentit la calor de la meva gent, això, doncs jo crec que és un argument bastant feble. És a dir, el pas que ha donat és un pas molt important i jo no ho entendria si no hi hagués una dimissió. Ja dic, costaria entendre que després de tot digués, bueno, al final de tot em quedo. El que passa que dimitir també va contra el manual de resistència, compte, perquè és donar la raó a l'extrema dreta i a la dreta. A l'extrema dreta associativa i a la dreta judicial en aquest país.
Va, Oriol, a veure si desempates.
Jo crec que d'operació de màrqueting, zero. És a dir, estic convençudíssim que aquí hi ha un problema personal o familiar, i això jo crec que pues, tothom li pot passar, no? Que sigui a nivell personal o sigui a nivell familiar, doncs arriba un moment que, bueno, que s'omple el got i que la paciència s'esgota i que tu potser ja vas una mica al límit, i que en un moment determinat, doncs, jo crec que més per una qüestió familiar, de la dona, de les filles o del que sigui, i també seva, doncs... aquest home ha dit prou i ha considerat que ho havia d'extrapolar a una reflexió sobre la política en general. Ni idea del que farà, però sí que crec que a dintre d'aquest estar cansat, doncs, hi ha un rerefons també polític. És a dir, a banda de la part personal, hi ha una part política, que és que aquesta legislatura és molt complicada, és molt diferent de l'anterior, no hi ha una majoria sòlida, perquè Junts per Catalunya no és un soci de legislatura, no és un company de viatge ni agradable ni de fiar, i per tant jo crec que aquí es barreja la qüestió personal i la política per fer aquest còctel del qual jo, sincerament, ni idea del que en sortirà.
T'ho pregunto d'una altra manera, no què farà a partir de dilluns, sinó quan Pedro Sánchez publica aquesta carta, en aquell moment, i tenint en compte, no tenint en compte tot el que pot passar en aquests 5 dies, amb quin objectiu creus que publica aquesta carta en aquest moment? Ell convençut de que plegarà o ell per fer un toc d'alerta i deixar-se convèncer aquests 5 dies?
És que jo crec que potser ni ell ho sap, això. Perquè jo crec que tothom qui més o menys pot haver tingut crisis personals o moments de dubte o moments en què t'arribes a qüestionar si el que estàs fent és correcte o si has de seguir o tot això. Sincerament, jo crec que el fet que pràcticament ni ho compartís amb l'equip de l'equip seu més pròxim ni amb els ministres. Jo crec que això, tot això té pinta d'una cosa gairebé doncs una crisi personal o familiar en un determinat moment, en què realment té la necessitat personal de parar, perquè és que al final s'ha construït aquesta imatge d'un home maquiavèlic o calculador, o que tot ho fa amb una estratègia polític, però pot haver-hi simplement una qüestió personal, i jo crec que sí que pot haver-hi una qüestió personal.
No m'has volgut desempatar, Oriol, ja ho veig. Anem cap a Madrid amb el nostre corresponsal de RAC1 allà, el Jordi Armentera. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
M'imagino que estaves escoltant tots aquests arguments.
Com està el marcador ara?
Està el Marc que plega, la Sílvia que no plega, el Rafa...
Jo crec que no plegarà.
Doncs no sé com està el marcador, però el Rafa i el Marc...
Dos que pleguen, estan, un que no plega i un indecis.
Que vols desempatar tu, Armen?
No m'hi atreveixo. Em sembla que no és la meva feina.
Exacte.
Els tertulians sou vosaltres.
No t'anava a preguntar, però t'anava a dir, a hores d'ara...
Dubto que algú sàpiga al 100% què passarà dilluns i què passarà al llarg d'aquest cap de setmana, i probablement ni ell mateix té la decisió presa encara. Sí que és veritat que hi ha pistes, que hi ha declaracions, que hi ha algunes paraules, algunes frases que són molt interpretables, que hi ha moviments. El PSOE ha adoptat una mena de l'home, de l'Em el Quédate. Ara fullejava, fa uns minuts han enviat l'edició del Socialista, que és una revista que no es ven, que va per militants, però que ens l'envien als periodistes, i és un gran Quédate la portada amb la imatge de Pedro Sánchez. I tot es munta, i tota l'estratègia política en aquests moments del PSOE és dir, sembla que sigui, va, tu que decideixes marxar, et demanem que et quedis. O sigui, les declaracions, n'hi ha unes quantes que comencen ja en aquest sentit de, no, et respectem el que decideixis i et farem costat, no, treballem tots perquè et quedis. Per tant, això què vol dir? Que estava decidit que marxaves? La pregunta probablement a partir de dilluns la podrem respondre.
Ara diries que hi ha 50-50 de possibilitats?
No em facis especular, Anna. Jo diria 90-40 que marxa, 90-10 que marxa, però això és una especulació sense cap base de fons. I sí que és veritat, ja t'ho dic, que hi ha moviments, que hi ha pistes, que hi ha cosetes, però és que Pedro Sánchez no ha parlat ni Maria Jesús Montero.
Clar,
la seva vicepresidenta...
Què en sabem, Armen, de Pedro Sánchez? Deies abans que estava tancat a la Moncloa i està tancat des de dimecres. Amb qui està tancat?
Doncs està tancat amb la seva família. Ja ho explicàvem dimecres a la nit, a veure, el complex de la Moncloa. Moncloa no és un edifici, no són 5 edificis, és un complex de moltes hectàrees, en una zona més recollida. Sí que hi ha el Palau de la Moncloa, que és la residència del president del govern espanyol, però hi ha un altre edifici, per exemple, que és molt semblant, que és l'edifici on es reuneix el Consell de Ministres i on es fan les recepcions internacionals. En aquell edifici Pedro Sánchez hi solia treballar moltes hores. Aquell edifici no l'ha trepitjat aquestes últimes 48 hores. Està tancat al Palau de la Moncloa, la seva residència, on també té un despatx. Tota aquesta crisi, tota aquesta reflexió l'afronta únic i exclusivament amb la família, amb ningú més. De les poques persones que sapiguem que l'han vist, hi ha Òscar López, el seu cap de gabinet, que sí que l'ha vist cara a cara. Bolaños avui ha intuït que han parlat, no sabem com, si a través de telèfon, a través de missatges. Sabem que està contestant missatges, perquè algun polític ho ha explicat, quan Espadas, que és el líder del PSOE Andalusia i cap de files en aquests moments al Senat, sabem que l'ha trucat, per exemple, Lula da Silva, interessants per tota aquesta situació, però no sabem què s'han dit. I això hauríem d'anar a buscar algun periodista brasiler, suposadament que li pogués preguntar a Lula da Silva què li ha explicat. Té contacte amb algú Pedro Sánchez? Amb molt poca gent, però en tot cas avui tant Montero com Bolaños remarcaven que Pedro Sánchez està treballant, que això vol dir que ha de prendre decisions, i que precisament per això hi ha hagut alguns missatges o alguna conversa amb Félix Bolaños, perquè s'han de decidir coses. I al final el Consell de Ministres no hi van dues o tres lleis, hi van desenes de decisions cada setmana, i això evidentment és una constant. Llavors, el seu equip parla d'ell per un tema de feina, però tota aquesta reflexió la fa tot sol. Això ens diuen.
Marc, volies preguntar-me una cosa.
sí, en tot cas exposar almenys dues coses que no m'encaixen d'aquest procés de reflexió. És molt lícit, molt legítim que una persona amb aquesta responsabilitat es vulgui vulgui fer-se aquesta pregunta, val la pena continuar en les circumstàncies en què està afrontant, eh? Després podem entrar a discutir, i al llarg del debat ho podem exposar, no? Doncs altres casos que hi ha hagut en la política espanyola, catalana, de l'Ofer, no? De denúncies que tenen un fonament molt, molt prim. Però sobre aquest procés de reflexió, si obre aquest procés de reflexió, per què el fa públic? Això evidentment condiciona la decisió.
Home, dir... perquè ha de canviar la seva agenda política, perquè ahir ja havia de ser en el primer acte de campanya amb Salvador Illa a Catalunya, i diumenge en tenia un altre, si no m'equivoco, Santa Coloma de Gramenet.
Sí, però podria afrontar aquesta reflexió sense necessitat, o fer-ho d'una manera que encaixés amb la seva agenda.
I no és la primera vegada que un president suspèn l'agenda d'una campanya autonòmica per un motiu X.
Sí, aquesta pregunta és una, eh? Per què la fa pública aquesta reflexió? Al final, no, el que funciona i que aconsegueix...
Perquè té la necessitat de compartir-la i de convertir-la en una reflexió política. A més enllà, a part de la qüestió personal, convertir-la en una reflexió política és que cap on va la política. Cap on va la política si tot es converteix en un pim-pam-pum, en tàctiques trumpistes, en manipulacions, en mentides...
Però és un primer ministre, Oriol?
Sí, vull dir que... però és un primer ministre, sí, atípic, bueno, estarem d'acord.
I
una persona...
Sempre va una mica...